Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, família. Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de Guàrdia d'Esports COPE amb el Víctor Navarro, Juan Arias, Albert Díez, l'Andrea de Ferreter, el Miguel Jorge i la Paula Pérez. Avui amb el Cito Ramírez al control de so tindrem el debat al Jacinto Vicente i al Miguel Rico. Avui s'estrenen el Barça i l'Espanyol amb els primers partits de pretemporada, l'equip de Koeman contra el Nàstic a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff, i els de Vicente Moreno contra les Palmes a Marbella també a les 7. El Barça pendents del futur de Griezmann i amb l'alta de Sergi Roberto després de la recaiguda a finals de la temporada passada. No estarà Nico González, baixa d'última hora per una indisposició gàstrica, però us explicarem qui són alguns dels canterans que apunten a tenir minuts amb Ronald Koeman. El dia després que el propietari de Tres Ventures, Carlos Ibáñez, va declarar davant el jutge que Bartomeu i la seva junta van encarregar les difamacions a jugadors, entrenadors i periodistes a través de les xarxes. Anirem cap a Marbella amb el director de Tiempo d'Espanyol, Javier de Haro. Us explicarem el nou fitxatge del Barça de bàsquet i també els objectius d'Ona Carbonell a Tòquio. A les xarxes us estem preguntant si creieu que Griezmann acabarà a l'Atlético. Penseu que sí al 51% i que no al 49%, pràcticament empat tècnic, eh? Teniu molts dubtes, com nosaltres. I a l'Espanyol us estem preguntant quina importància li doneu al partit d'avui contra les Palmes. Opineu que és important començar amb bones sensacions al 53%, penseu que només és un pur rodatge al 47%. Tot això i molt més de seguida, no marxeu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
I parlem una mica de futbol, que de futbol del Barça, perquè avui el conjunt de Ronald Koeman juga el primer partit de pretemporada, serà a les 7 contra el Nàstic, el Johan Cruyff, amb la cara de l'alta de Sergi Roberto i la creu, la baixa de Nico González. Andrea de Ferreter, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, la pilota torna a rodar avui per al Futbol Club Barcelona en el primer partit de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff contra el Nàstic de Tarragona a les 7, davant l'absència dels internacionals que continuen les vacances, així com els olímpics. Koeman tampoc comptarà per aquest test amb els futbolistes incorporats ahir, que són Griezmann, Lenglet, De Jong i Depay, que tan sols s'han entrenat un dia amb el grup, mentre que la resta de companys ja porten 10 dies. Ronald Koeman ha convocat a 23 jugadors per aquest primer amistós, només 7 d'ells jugadors del primer equip, Neto, Umtiti i Pjanic, tots tres, recordem, a la rampa de sortida, Riqui Puig, Piqué, Des i Sergi Roberto, que ha rebut avui l'alta mèdica. Aquests hi sumen 16 jugadors convocats de la cantera, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Collado, Yusuf Demir, Ramos Mingo, Gavi, Arnau Comas, Jordi Escobar, Alejandro Valde, Mateus Pereira, Igor Gómez, Peque Polo, Rei Manag, Diaye, Iroki i Murtimed. Destaca sobretot l'absència d'última hora del canterà Nico González per una indisposició gàstrica. I això és el que ha dit Riqui Puig avui als mitjans del club.
Crec que estem fent un equip molt competitiu, amb moltes ganes. Crec que som jugadors molt joves, que volem guanyar molts títols. Crec que després d'un mes i mig parats, crec que ens anirà molt bé per agafar ritme i sobretot doncs, per tornar a veure els aficionats, que crec que podrà vindre al 50% de l'aforament i estem molt feliços.
Es mostra molt il·lusionat el de Matadepera de cara a la nova temporada i el Johan Cruyff només podrà omplir-se el 50% del seu aforament, és a dir, al voltant d'uns 3.000 aficionats. El partit es podrà seguir en directe per TV3 i Barça TV a partir de les 7.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que
sientes. I d'aquests cantarans que podrem veure avui sobre la gespa del Johan Cruyff i alguns que criden especialment l'atenció. Miguel, Jorge, bona tarda.
Buenas tardes, Silvia. ¿Qué te digo? Es que hoy es un día especial para los canteranos, ¿eh? Con las bajas de los internacionales, hoy es una oportunidad para que llamen la atención de Koeman y al holandés ya tiene varios que le gustan. El primero de ellos es Alex Collado, una de las grandes perlas del filial y con el que se rumorea que por fin puede tener ficha del primer equipo tras la salida de Trincao. Otro que se veía venir que iba a gustar es Yusuf Demir, el mediapunta austriaco que llegó la semana pasada, considerado una de las mayores estrellas de su país. Y en los entrenamientos Koeman ha visto que tiene bastante desparpajo, que es muy hábil con balón y que le gusta. Seguramente también veamos a Alejandro Valde, lateral izquierdo de 17 años, que el Barça ya tiene cerrada su renovación, no es oficial, y al que ven como alternativa a Jordi Alba.
I també esperàvem avui la presència del Nico González, que finalment és baixa, però que és un dels cridats a tenir minuts amb Koeman, no, Miguel?
Sí, lo hemos comentado al principio. Este es uno de los que Koeman se ha enamorado. De hecho, cuando llega a Laporta es uno de los primeros que renovó y con una cláusula de 500 millones. Está considerado el relevo natural de Busquets, juega de pivote o de mediocentro moderno, que es como se dice ahora. Es el encargado de distribuir bien el juego, bien posicionado tácticamente y sobre todo que aporta equilibrio. Hoy es baja por los problemas estomacales de los que hablamos, pero se sabe que el gallego es uno de los que tenga bastantes minutos durante esta pretemporada, cosa que no sabemos con Ilaiz Moriba, al que Koeman ni tan siquiera ha convocado para hoy. Ya sabemos cuál es su situación, hasta que no renueve no formará parte del primer equipo y lo de hoy es una señal. Así que Silvia, sin Ilaiz, pero con una cantidad de jóvenes que intentarán aprovechar al máximo esa oportunidad que le dé hoy Ronald Koeman.
Esperemos que vuelva a funcionar ese ascensor entre el primer equipo y la cantera. Nico González, el hijo de Fran González.
El hijo de Fran González.
Que tú solo lo has visto por televisión porque no habías nacido cuando Fran jugaba.
Cierto.
Pero que como eres muy futbolero sabes quién es.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel. A més, el Barça ha anunciat avui quan serà la presentació de Memphis Depay. Paula Pere, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, Memphis Depay serà presentat oficialment demà. Recordem que el fitxatge es va fer oficial fa unes setmanes, però la presentació s'havia hagut d'aplaçar per la participació del jugador a l'Eurocopa amb els Països Baixos. L'acte començarà un quart de set amb la signatura del contracte a les oficines del Camp Nou. El jugador de 27 anys firmarà fins l'any 2023 i tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. A les 7 es durà a terme una sessió de fotos a la gespa i a dos quarts de 8 Depay atendrà els mitjans en una roda de premsa. La presentació comptarà amb la presència del president del club Joan Laporta, així com del vicepresident de l'àrea esportiva Rafael Juste i el director de futbol Mateu Alemany. Depay, com ja se sap, no jugarà avui contra el Nàstic i es preveu que tampoc pugui arribar al partit del dissabte contra el Girona. El més probable és que el puguem veure vestit de blaugrana contra l'Stuttgart a l'estatge de pretemporada que farà el Barça a Alemanya del 28 de juliol al 2 d'agost.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Tenim futbol avui, però no ens hem oblidat d'aquest culebrot, de l'intercanvi entre Griezmann i Saúl. L'últim a afegir-se ha estat el Xolo, que fa la sensació que es fa el dur per defensar els interessos de l'Atlético de Madrid, dient que tant de bo Griezmann la pugui trencar el Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Sembla que t'estàs cansant d'aquest intercanvi. Sí. Tot just engega.
Imagina't.
Sí, sí. No, ha parlat el Xolo Simeone. Faltava alguna veu, a més de la d'Enrique Cerezo l'altre dia, faltava una veu més a l'Atlético. Ja s'ha produït Griezmann. De moment està entrenant a Can Barça. Ahir va fer la primera sessió aquesta pretemporada. Va retrobar-se amb Ronald Koeman a la ciutat esportiva, amb un xoc de mans a la gespa. No es va separar de l'Englet i de Jong. Va estar xerrant amb ells i somrient a l'entrenament. I aquest matí ha tornat a recitar-se. Ho fa amb la ment posada, evidentment, en tornar a l'Atlético. Sap que això anirà per llarg i mentre s'exercita per estar en bona forma a l'espera d'avenços en l'intercanvi amb Saúl. De moment, tot està aturat, la porta ja és a Barcelona, cosa que pot agilitzar la situació, i a Madrid juguen, com deies, Sílvia, les seves cartes. El Xolo Simeone ha donat una entrevista a Marca, on ha parlat d'Antoine Griezmann. Ell sap que el Barça necessita desfer-se del francès, així que pressiona a la seva manera.
Mira, nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él, más allá de lo deportivo. Y cuando uno tiene un afecto para con una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario, pero bueno, si no viene Griezmann vendrá otro futbolista.
El Xolo també ha dit en aquesta entrevista que tothom sap les intencions de Saúl, que són marxar de l'Atlético, punt a favor per l'intercanvi, tot i que el jugador no vol venir a Barcelona cobrant molt menys dels més de 5 milions nets que té de sou amb els matalassers.
Víctor, saps que em cansa més encara que això? Sentir que el Barça està a tribunals per la gestió sí. Que va fer Josep Maria Bartomeu i la seva junta. Ahir va parlar el propietari d'I3 Ventures, Carlos Ibáñez, en aquest cas Barçagate. Què va dir Víctor?
Bueno, va declarar telemàticament, no es va presentar el jutge número 13, van passant els protagonistes, encara queda l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, va declarar en dificultats tècniques que van endarrerir aquesta sessió, i el gran titular ja ho deies a l'entradeta del programa, és que Ibáñez va confirmar que la Junta de Josep Maria Bartomeu va encarregar a la seva empresa la creació de continguts a les xarxes socials, per exemple, amb tuits a Twitter, contra tot aquell qui era considerat opositor de Bartomeu. Recordem que hi havia noms que passen des de Xavi Hernández fins a Gerard Piqué i, evidentment, entremig, Joan Laporta. Aquesta operació, va dir Ibáñez, estava al càrrec de Jaume Masferrer com a mà dreta del president i com a interlocutor amb I3 Ventures. Va dir el propietari d'aquesta empresa que això ho feien per aturar les crítiques contra la gestió de Bartomeu i va posar un exemple molt clar. Si atacaven a Valverde, que era l'entrenador en aquell moment, nosaltres dèiem que Guardiola no guanyava campionats. Era una manera de contrarrestar aquestes crítiques. Això ha dit Ibáñez, que no és una difamació, ha deixat clar. A més, també va dir que era un servei extra que no van cobrar el club.
Diu que no és una difamació, a mi que m'ho expliqui, però vaja. En fi, gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida, el debat Esportscope amb Jacinto Vicente i Miguel Rico.
Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Ahora! ¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manon Alama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Recupero a la gran parella dels dimecres al debat Esportscope amb el Miguel Rico. Miguel, bona tarda.
Bona tarda, família.
Com estàs?
Bé, s'ha d'estalvi.
Molt bé, això és important. I a l'abogado, sí. Jacinto Vicente, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
También bien, como dice Miguel, de momento sano, ya hay mucho.
Eso es importante, lo fundamental. Lo demás no importa. No importa, por ejemplo, Jacinto, ¿dónde vamos a ver a Griezmann la próxima temporada?
Pues no se sabe, o sea, el tema es no hay dinero en los clubes en general, con lo cual se está hablando de intercambio y esos intercambios, pues vamos a ver por dónde salen. O sea, lo del Atlético de Madrid con Saúl, es evidente que a mí me parece que un intercambio simple entre Griezmann y Saúl no puede ser, o sea, la valoración de Griezmann es muy diferente. Tendrían que incluir al menos dos jugadores o dinero. Igual, en cambio, con Manchester City sí que se podría hacer también con un par de jugadores, pero veremos a ver. Yo creo que al City ahora mismo le interesa más un 9 puro, más tipo Harry Kane, y luego lo de la Juve, que parece que se ha quedado en el comentario de Uribe. Difícil, lo que pasa es que, aparte de los cromos, del cambio de jugadores, hay que cuadrar balances, y es el número, y eso no es tan fácil.
Sí, enseguida vamos a hablar de eso, pero deixa'm que li pregunti al Miguel. Tu com creus que acabarà aquest culebrot? Griezmann, Saúl... com ho veus tu?
Pues jo tampoc tinc ni idea. I és probable que si d'aquí un mes sentim el que diem avui, quedem tots amb evidència. El que és evident és que el Barça no pot afegir més números vermells als seus escatimats comptes, i que un intercanvi amb Saúl no és solució econòmica, suposant que ho fos amb l'esportiva, perquè el Barça la pugui afrontar així, a pèl, canviant cromos. El Barça necessita ingressar d'una manera o d'una altra, i suposo que bueno, no, suposo, no estic segur, que està mirant ara és de trobar un altre mercat on pugui encaixar aquesta operació, però clar, tornem al de sempre. Aquestes operacions han de tenir en compte que han d'incloure els salaris dels jugadors, i els jugadors no estan per perdre diners. No, són contractes que tenen legítimament firmats, que no, ningú els va posar la pistola al pit perquè ho signessin, que els hi van oferir, i que bueno, han de saber jugar amb ells al mercat. Per tant, jo veig complicadíssim, no ho diguem en tot.
I em posava sobre la taula també el Jacinto l'altre tema, que és la rebaixa salarial, i explicava ja el Víctor al Partidazo que no hi ha acord encara entre els jugadors i el club per aquesta rebaixa salarial. Jacinto, no sé com ho veus tu.
Complicado también, porque los jugadores, por un lado, hacen valer su derecho a unos contratos firmados, eso es así, o sea, ellos tienen el derecho a un título firmado. Lo que pasa es que también es verdad que luego hay el punto de vista de club o incluso del aficionado. Llevamos 4 años donde ha llegado el mes de mayo y gran parte de las vacas eran del club, y con nombres y apellidos. O sea, llámese Busquets, llámese Jordi Alba, llámese Piqué, estaba Messi, entonces con ellos los 4 años que los partidos importantes han salido, varios de ellos muy retratados. Entonces, es verdad que tienen derecho por contrato. Pero también es verdad que un jugador a la que juega 5 partidos bien, el representante se presenta a los oficinas del club y dice que quiere un aumento. O que lo que me dijiste de palabra de que ibas a subirme, lo quiero. Claro, esto ahora no se puede aplicar con la rebaja, porque aquí sí se agarran a lo que está escrito. Con lo cual, yo creo que es muy complejo. Diferir más ya en el tiempo, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora de decir, bueno, más años de contrato y de feliz, ahora ya no solución, porque tampoco significa que puedas aliviar demasiado la economía pensando en futuros ingresos. Esto sabemos que tampoco es realista. Con lo cual, o aceptan una rebaja, o igual que ellos tienen derecho por contrato a que esto sea así, igual también habrá que pensar que igual el público, el aficionado de Barça, tendrá derecho en su momento a expresarse si vienen mal dados.
Si torna a l'estadi al públic, vamos a ver què passa, espero que sí. Miguel, de moment Leo Messi és el primer que ha fet exemple i ha acceptat rebaixar-se el salari, després compensat amb pròrrogues, contracte prorrogat. Tu creus que els pesos pesants de la plantilla faran també un gest i que finalment es podrà solucionar la situació?
Jo diria que espero que sí, que és l'únic que m'atreveixo a dir. Crec que ja està ben encarrilat el tema de Sergi Roberto, que li queda un any de contracte i li ampliaran 2 per pagar-li en 3 el que havia de cobrar en 1, entenc. I el que fa referència a Piqué i Busquets i Jordi Alba, sincerament, no ho sé, jo el que vaig sentint és que no estan massa per la feina, però hi ha jugadors, jo no ho sé, jo per exemple el compromís de Piqué o de Busquets, jo no dubto amb el club, i que algun gest segur que faran. No ho sé, insisteixo, jo només m'atreveixo a dir el que espero, o com a molt el que desitjo, i a mi el que m'agradaria és que fessin un pas, sí. Ara, si n'hi haurà prou amb això, suposo que no. A més, hauran de liquidar jugadors com un Titi o com Pjanic, i si tenen la sort de vendre a l'Englet, per poder aconseguir la rebaixa que els han demanat de la Lliga Professional.
Veurem si la porta que torna d'Israel porta idees noves i provoca alguna reunió, alguna trobada que desencalli la situació. Us pregunto ja per futbol, va, que avui tenim partit, ja sé que hi ha molt pocs del primer equip i que no tindrà pràcticament res a veure amb el Barça que veurem aquesta temporada, però qui teniu ganes de veure avui, Jacinto?
Bueno, yo creo que es un partido, en catalán castellano, da igual, un partido para ver al joven, básicamente. No, no espero tampoco demasiado que sea significativo, porque es el primer partido, porque hay muchísimo chaval joven, de los que probablemente se vayan a ir, pues a ver en Titi más que nada el estado físico, si juega, o sea, un poquito esa rodilla que él siempre se dejó en el Mundial, parece ser. De Pizani, bueno, es un jugador que es muy profesional, o sea, eso es cierto, o sea, no contará o jugará, pero él cuando juega así que realmente es un jugador que no me crea dudas. Y luego tengo curiosidad por ver pues a alguno de los jóvenes, ¿no? El chaval austriaco, que ha levantado mucha expectativa. Tengo curiosidad por ver igual también alguno de los chavales del pues en sobre todo medio campo, ver un poco cómo se adaptan, porque igual son necesarios, entonces bueno, es básicamente lo que espero.
Miguel, sí. Bueno, jo tinc una habilitat per Riqui Puig, també tinc bueno. expectatives per veure si Koeman torna al 4-3-3. Tu com ho veus?
Pues que és el primer partit, no és un partit per traure conclusions, sinó que jo entenc que forma part de la preparació física, d'agafar una mica de ritme de competició pels partits més importants que ha de tenir al llarg de l'estiu. I jo també, com el Jacinto, jo tinc interès en veure els joves aquest Yusuf Demir. Que sembla que fa tan bona pinta, el Nico González, en fi, aquesta gent jove, que si tenen oportunitat, com han tingut altres companys, la poden aprofitar. I et diré a tu, com a fan de Riqui Puig, que no és el cas de Riqui Puig. Aquest les ha tingut i no ha fet el mateix que Ilaix o que Petri, per exemple. Pel que sigui, per les condicions... No,
per confiança del tècnic.
O per confiança del tècnic, o per excés de confiança del jugador, poden ser moltes coses. Però així com hi ha gent jove que ha arribat i ha tombat la porta, no solament al Barça, sinó amb el cas de Pedri també a la selecció, però jo també voldria i desitjaria que aquest pas de Riqui Puig, que jo no he sabut veure, el donés el més aviat possible.
Molt bé. Senyors, us agraeixo moltíssim aquests minuts aquí a Esportscope i us emplaço a després dels Jocs Olímpics, que tornarem en aquest horari, perquè ara marxarem uns dies coincidint amb els Jocs Olímpics Programació Especial de Cope, però després conto amb vosaltres. Us envio una forta abraçada i us desitjo bones vacances si les feu. Jacinto, Miguel, moltes bueno, gràcies.
Un abraço.
Gràcies a tu. Adéu.
Esportscope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Ens escolta el míster, Vicente Moreno. Hola, bona tarda.
Si fem un còmput general de lo que ha sigut la temporada, jo crec que han sigut superiors a tots els rivals. Els números i tots els registres diuen que han sigut el millor equip de la categoria.
De dilluns a divendres, entre les 3:25 i les 4 de la tarda.
COPE, estàs informat.
Baile, tus manos son el baile.
També s'estrena l'Espanyol, també prova de pretemporada, partit contra les Palmes a les 7 de la tarda en aquest inici d'estaix a Marbella. Allà molt a prop està el director de Tiempo d'Espanyol, Javier de Haro, bona tarda.
Hola, buena tarde. Por cierto, ya que era el último día, me podrías haber puesto otra música, ¿no? La que me gustara a mí.
Porque a ver, esta, pues...
A mí no, me acaba de matar.
No, mañana.
Totalmente.
Mañana te pongo la que a ti te gusta. Dime cuál es.
Vale, pues mañana te...
Vetusta Morla, ¿no?
No, la sintonía de los Peaky Blinders.
Vale, me lo voy a apuntar, ¿eh? De acuerdo. ¿Qué esperas del partido esta tarde, Javier?
Bueno, espero ver un equipo que tenga un sistema de juego en estos momentos es difícil. Yo creo que no podemos jugar como jugábamos el año pasado en segunda y por lo tanto vamos a esperar. Hay jugadores que hoy no van a jugar porque están un poco tocados, no lesionados, tocados, como el caso teóricamente de Keydy Vare, que es un jugador importante. Y son partidos de prueba. Es verdad que el año pasado estos partidos de prueba le sirvieron al equipo para cambiar una dinámica absolutamente increíble. De venir de estar moribundos a resurgir. Y eso lo ha explicado en una entrevista, por ejemplo, que hemos hecho hoy, una entrevista bastante íntima con el capitán, con David López, lo decía, que el año pasado cuando vinieron aquí al Marbella Football Center estaban muertos. Anímicamente estaban que no sabían dónde lo que eran, ni dónde iban, ni lo que tenían que hacer. Y este año es totalmente distinto. Creo que estos cuatro partidos hay que aprovecharlos pensando que van a ser rivales, excepto la Unión Deportiva Las Palmas, que es el partido de hoy, equipos de primera división. Y hay que empezar a tantear nuevamente y sentir lo que es la primera división.
Entrevistón con el capitán David López, hoy en Tiempo de Español, esta tarde, que no se lo pierdan los oyentes. Nos has dejado lanzar un extracto, así que lo aprovecho y lo escuchamos.
A nivel mental, a nivel de estado de ánimo de todos los jugadores, pues no tiene que nada que ver con la temporada pasada, es eso que tenemos ganado. Luego también, pues a nivel de futbolístico, digamos, pues nosotros ya tenemos interiorizados todos los lo que quiere el míster, y eso también es un pasito que va más adelante.
Habla mucho más, ¿no?, David López, sobre la plantilla de este año.
Es una entrevista de media hora y, por ejemplo, reconoce que, bueno, pide disculpas por lo que pasó el último año en primera, en el día de los Osasuna, y que, por ejemplo, que él, cuando estábamos en Torremirona en el último año de primera con David Gallego, él veía que con ese equipo nos íbamos a segunda división, y él lo ha reconocido, que con el equipo que tenemos actualmente, con los refuerzos que vinieron en enero de aquella temporada, es un equipo para competir, pero que él veía que el equipo que estaba haciendo la pretemporada con David Gallego era un equipo que olía a segunda división. Entonces son declaraciones muy interesantes, repito, en una media hora, donde también ha reconocido ciertas culpas por parte de los jugadores en relación a la prensa. Yo también me he disculpado en otras cosas. Ha sido de verdad una entrevista bastante íntima, donde habla absolutamente de todo el capitán del Español, que le ha dicho, que también ha reconocido que él quiere seguir siendo capitán y que su compromiso es total, y que su intención es acabar la carrera deportiva aquí en el club.
Que no se la pierda nadie esa entrevista. Gracias, Javi. Y hasta mañana. Peaky Blinders, ¿eh?
Sí.
Mañana,
ya apunto. Ya te diré quién es el cantante de esa banda sonora de los Peaky Blinders.
Muy bien. Gracias. Hasta mañana, Javi.
Hasta mañana.
Segueix completant-se aquesta plantilla de Sarunas, ja sí que bixos. El Barça ha fitxat al base lituà Rokas Jokubaitis. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sí, base, escolta, lituà, de 20 anys, 1,93 d'alçada. És el segon fitxatge del conjunt blaugrana de cara a la nova temporada. Ve del Žalgiris i, vaja, el Barça el que fitxa és talent i futur. Signa per 4 campanyes fins al 2025. Hem de dir que ja ha passat revisió mèdica amb el conjunt blaugrana, i això que sentireu és el discurs de Jokubaitis ja com a nou jugador del Barça.
I'm very excited to be joining this incredible club.
Estic molt content d'arribar a un club tan increïble com el Barça per les properes temporades. Evidentment, estic feliç i amb moltes ganes de jugar davant vosaltres, fans, al Palau Blaugrana, i d'aconseguir amb el Barça el màxim possible.
Forza Barça!
Hem de dir que el Palau Jokubaitis es retrobarà amb Jessica Vicius, que és el tècnic que als Žalgiris li va donar l'alternativa al 2018. En principi, ha de venir a suplir a Leo Bolmaro, que en principi, tot és condicional, fins que no estigui signat, ha d'acabar fent el salt a la NBA amb una clàusula de sortida del voltant del 1,5 milió d'euros. Primer va ser Sertac Sanli, el pivot turc, després Jokubaitis, i atenció que la llista d'incorporacions del Barça encara no està tancada. Ja hem dit que el conjunt del doblet, Lliga i Copa, li canviaria molt i molt la cara d'una temporada a una altra.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Feia dies que el Juan Arias ens volia parlar de l'Àlex Palou, que és el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, que lidera la IndyCar, la competició de monoplaces més important dels Estats Units. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Buena tarde. Sí, es piloto barcelonés de 24 años. No solo es el líder de la IndyCar, sino que a falta de 6 pruebas para acabar el campeonato mantiene una ventaja de 39 puntos respecto al segundo, el mexicano Pato O'Ward, y 56 sobre el neozelandés Dixon. Teniendo en cuenta que Palou ha mostrado una regularidad imponente, con 2 victorias y 6 podios en las 10 carreras, no parece que el título se le vaya a escapar. Ayer, con nuestro compañero de COPE GP, Carlos Miquel, el piloto catalán analizaba las posibilidades de ser campeón.
No nos podemos permitir ningún error. Queremos tomarnos cada fin de semana como si fuera el último y sacar el 100%, porque esto al final, dos puntos aquí, dos puntos allá, es lo que te va a dar el campeonato al final de la temporada. La calculadora está bien, pero si ganamos, no hace falta la calculadora. Tenemos que ganar carreras y seguir haciendo podios y seguir estando ahí arriba.
Pues la próxima carrera será el día 8 de agosto en Nashville, la última en Long Beach, California, el día 26 de septiembre. Así que, Silvia, no solo vive el motor español de Carlos Sainz y Fernando Alonso.
No solo de motores y mucho de Juegos Olímpicos estos días, Ona Carbonell ha criticat l'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio a través de les xarxes socials perquè no l'han deixat viatjar amb el seu fill, que va néixer fa un any i es troba en període de lactància. La nedadora catalana confessa la seva decepció i desil·lusió davant la prohibició del COI i de les autoritats japoneses i reivindica la conciliació familiar davant el que considera una falta de respecte. I precisament, Juan Arias, tu vas parlar amb l'Ona Carbonell abans de marxar a Tòquio sobre els seus objectius esportius en aquests Jocs.
Sí, lo hicimos con Ona Carbonell. La catalana tratará de ampliar a 3 su número de medallas olímpicas tras los 2 bronces conseguidos en Londres 2012, después de haberse retirado provisionalmente de las competiciones 2 años para ser madre. Si Ona se colgó aquellos metales, una haciendo pareja con Andrea Fuentes en dúo y la otra con el equipo, esta vez ha renunciado al dúo y solo se centrará en la modalidad de conjunto, con el que, por cierto, se proclamó su campeona de Europa en rutina libre el pasado mes de mayo. Como principales rivales en la lucha por las medallas aparecen Japón, Italia, Ucrania y Rusia. Carbonell espera hacer un buen papel, pero reconoce que volver a subirse al podio con un equipo tan joven va a ser difícil.
Todas tenemos claro que nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible, disfrutar del momento. Es un equipo muy, muy joven, sin contarme a mí, que soy la vieja. Y su objetivo, bueno, el objetivo del equipo no solo es Tokio, sino París 24, ¿no? Entonces, pues yo creo que son unos juegos para disfrutar, para aprender y para darlo todo.
La competición por equipo se disputa del 2 al 4 de agosto.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I en aquest món de normes increïbles, en el any 2021, també avui hem sabut que les jugadores d'handbol platja de Noruega que es van negar a jugar amb el biquini han estat multades amb 1.500 euros, 150 per cada jugadora, per la Federació Internacional, malgrat que la Federació Noruega demanava el canvi a la normativa per considerar-la sexista ja fa mesos. Però segueixo amb els Jocs Olímpics, perquè a Tòquio tot està preparat per la cerimònia d'inauguració que celebra aquest divendres a la 1 del migdia, des de les 12 en directe a COPE. Estigueu pendents. Amb protocols especials per la pandèmia, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda. Doncs sí, com venim explicant, porta oberta que els atletes puguin participar de la desfilada. Només els atletes. Res de tècnics, jutges, auxiliars, àrbitres, etcètera, etcètera. Sota la seva responsabilitat, permanentment amb mascareta i permanentment guardant les distàncies després o tot seguit dels abanderats, que recordem seran la Mireia Belmonte i el Saúl Cravioto. Al marge d'això, doncs, escolta, que juga el Barça, però està a punt també, com aquell qui diu, de jugar Pedri,
Sí, senyor.
Perquè a les 9:30 del matí del teu dijous 22 de juliol entra en acció la delegació espanyola, entra en acció la selecció olímpica espanyola de Pedri i companyia de Luis de la Fuente encetant la fase de grups davant d'Egipte. Doncs al marge d'això, que hi haurà desfilada, que hi haurà, malgrat totes les dificultats i els entrebancs, Jocs Olímpics, que això ja no s'atura i que estigueu molt pendents de la sintonia de la COPE, per exemple, fins ara més lluny. Aquesta nit, al Partidazo, estem preparant i cuinant un show doncs, de màximes estrelles, o sigui que molt, molt recomanable cada dia escoltar el Partidazo, cada dia seguir la programació de COPE, però aquesta nit, si s'escau, doncs especialment també.
Sí, senyor Gil, s'ha dormit algú aquest matí a les 7:30 quan us portaven l'esmorzar a l'habitació de l'hotel?
Ves que estàs molt ben informada. Bueno, esmorzar, per dir-li esmorzar. Val a dir que el cambrer ha picat molt amablement a la porta perquè, que sapigueu que dintre del període de quarantina no podem baixar al lobby del hotel a prendre el que en aquest país entenen com a esmorzar. 2 dits de llet, cereals tamany P3, nanos de P3, i un ou i alguna coseta allà que semblava, doncs, no sé, un enciam o alguna cosa d'aquestes rares.
No hi havia sushi.
Estamos trabajando en
ello. No hi havia sushi, no pot ser.
No hi havia sushi. Aviam, mami, jo no soc del sushi, però el que és un autèntic article de luxe aquí és la fruita.
Sí, ho sé.
Caríssima,
caríssima de trobar, és un escàndol, és un escàndol. Però bueno, estamos trabajando en ello.
Paga la COPE, Gil, paga la COPE.
Sí, no, no, s'ha de trobar.
Parlem demà, Gil, una abraçada gran.
Patons, Sílvia,
fins demà. I us acomiado dient-vos que hi ha hagut sorpresa en el torneig de futbol femení dels Jocs Olímpics que ha començat aquest matí. Derrota d'Estats Units davant Suècia 3-0 i els Països Baixos de Lieke Martin li han guanyat a Zàmbia 3-10 amb dos gols de la jugadora del Barça. Nosaltres marxem, tornem demà a les 3:25. Cuideu-vos molt i no falteu demà.